Un dilluns més tenim amb nosaltres els joves del Núvol, la Irene, el Guillem. Molt bon dia, els dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Bé, molt bé.
Sí?
Bé, sempre. Sí.
La feina?
Apretant, però...
Apretant, sí?
Sí.
A tope, no?
Exacte.
Imagino. Molt bé, per on comencem 5 cèntims de la sessió d'avui? Avui,
doncs,
què tenim?
Sí, avui us hem portat a un fenomen amb el que parlarem de feminisme. Després us hem portat, com sempre, la tendència a les xarxes, que avui venen carregades i molt divertides, i també les recomanacions que us fem als joves d'oci sobre pel·lícules, sèries i etc.
Molt bé, doncs no perdem el temps i ens n'anem directament a conèixer el fenomen d'aquesta setmana.
Bones, Núvols. Us hem portat avui a un fenomen que ha vingut a parlar sobre el feminisme. Com sabeu, aquest darrer 8 de març, Dia Internacional de les Dones, aquí a la nostra ciutat es van dur a terme diversos actes per reivindicar el paper i els drets de la dona en la nostra societat. Per parlar-ne us presentem a la Patrícia Gotardo, membre de RAN i una de les seves líders en quant a feminisme. Benvinguda, Patrícia.
Bon dia.
En primer lloc, quina valoració feu de totes les activitats organitzades aquest passat 8 de març?
Bé, doncs valorem molt positivament haver pogut fer tantes activitats i tan diverses, des de la manifestació realitzada a Sabadell el dia 7, com els actes del passat cap de setmana, com altres accions, i bé, també valorem molt bé que hi hagi hagut tant xerrades com manifestacions, com diversos actes de diferent tipus.
I pel que fa a l'exposició permanent que també està aquí a Sant Cugat, que es diu Dones, una història de lluita, en què consisteix?
Consisteix a fer com un repàs, donar alguns exemples de lluites que han estat protagonitzades per dones o en què les dones han tingut un paper important, com per exemple el paper de les dones en la Guerra Civil del 36, o com més recentment el paper de les dones en els moviments d'alliberament al Kurdistan, o en altres moments històrics com a Rússia, la Revolució, o en diversos moments.
I on la podem veure, aquesta exposició?
Ha estat durant 2 dies a Can Bernet, a la carpa que vam instal·lar pels actes, però ara ja no hi és.
I un cop passat el Dia de la Dona, quines accions teniu pensades en els pròxims mesos per seguir amb aquesta lluita feminista?
Bé, com diem, i realment és molt cert que cada dia és 8 de març i cada dia ha de ser un moment per reivindicar els nostres drets com a dones, i doncs ara mateix seguirem treballant amb una campanya envers els feminicidis, que és una gran xacra que tenim com a societat, que l'any passat va haver-hi 33 dones assassinades als Països Catalans, i seguirem treballant, per exemple, amb aquesta campanya, però també reivindicant a l'estiu que puguem disfrutar d'un oci que no sigui sexista, o bé, en definitiva, cada dia seguirem lluitant des d'una perspectiva feminista.
I el passat 6 de març, Arran, a nivell ja més general, va ocupar la seu de Foment de Treball Nacional a Barcelona. Quin era l'objectiu d'aquesta ocupació?
L'objectiu era fer visible que per nosaltres no és viable, no és possible un feminisme que no sigui anticapitalista. Per nosaltres és un oxímoron parlar de feminisme i liberalisme, no? I llavors el que volíem fer visible era aquest lligam que hi ha entre el patriarcat i el capitalisme, ja que el capitalisme es beneficia de la nostra explotació com a dones, i volíem assenyalar Foment com a un dels responsables de la nostra situació d'explotació que tenim com a dones de classe treballadora.
Doncs bé, sabreu que alguns actes com aquest són vistos per un sector de la societat i es categoritzen com a actes vandàlics. Què els diríeu en contra d'aquest argument que utilitza tanta gent?
Nosaltres no considerem, el que considerem vandàlic o violent és la situació que patim com a dones cada dia, en cada moment de la nostra vida. Això sí que és violència, i ja no només parlo de les dones assassinades, com deia, sinó totes les condicions que tenim d'assetjament pel carrer, d'explotació laboral, de menysteniment. Tot això sí que és violència. Llavors el que exercim quan fem accions d'aquesta mena és autodefensa legítima i necessària per revertir aquesta situació de violència real que patim dia rere dia.
I sabem que has estat al Kurdistan aquesta setmana passada convidada pel moviment de dones kurdes a les mobilitzacions del 8 de març. Com valores aquesta experiència?
Bé, per Arran, evidentment, ha estat tot un orgull, un honor haver estat convidades pel moviment de dones kurdes, ja que per nosaltres són referents en la lluita per l'alliberament de les dones, i bé, ha estat tota una experiència poder participar dels actes del 8 de març d'allà, constatar per nosaltres mateixes la situació d'ocupació que estan patint per part de l'estat turc, i bé, ha estat tot un aprenentatge també. El moviment de dones del Kurdistan són un exemple, i com enfoquen la lluita feminista és realment per aprendre molt.
En què consisteix, canviant de tema, el lema d'Arran, en què es diu que les dones estan doblement explotades? Ens podries dir quin és el seu rerefons o a què fa referència, quin és el concepte?
Sí, quan parlem de doble explotació, parlem de que com a dones de classe treballadora estem explotades en tant que classe treballadora, perquè les condicions que imposa la societat capitalista són d'explotació, i a més, com a dones també estem explotades. Per exemple, no només en el mateix treball productiu, no? Quan anem a treballar per algú altre, les condicions laborals que tenim les dones són pitjors a les que tenen els homes, com per exemple amb l'escletxa salarial, o el que parlàvem abans de l'assetjament sexual, que també es produeix a la feina, i molts altres exemples que podríem parlar de discriminació. Però alhora, a més, a causa de la divisió sexual del treball, no només hem de carregar amb la feina productiva fora de casa, sinó que a més hem de fer tota la feina reproductiva, que no es valora, és invisible, però és molta feina, i a més és necessària pel capitalisme per sostenir-se. És tot de treball gratuït que estem realitzant, i per això parlem de la doble explotació, perquè com a dones de classe treballadora estem explotades doblement, i per això també diem que per tant som doblement revolucionàries.
Ara et faré una pregunta, perquè just abans de venir he estat parlant amb una persona que, bueno, fa dret i està fent dret i gènere, i justament al dir-li, bueno, comentar-li aquesta entrevista, m'ha dit que les lleis que es fan per paritat en empreses, institucions, etc., acaben tenint un efecte rebot i també discriminatori sobre les dones. Això és veritat, des del vostre punt de vista?
Home, nosaltres creiem, o sigui, evidentment, no amb lleis, o sigui, sobre el paper poden haver-hi moltes lleis, i realment no, en teoria, segons la llei, no es pot discriminar ningú, no?, per motius de gènere. I evidentment el tema de, per exemple, les quotes, clar, jo en el tema mesures específiques no ho sé concretament, però amb el tema, per exemple, de posar quotes de gènere, etc., evidentment és posar un parche, diguem, que no soluciona el problema, però que partint d'una situació d'inferioritat com en la que estem, és necessària aquesta discriminació positiva. Això també pot revertir en que les empreses després no contractin dones si no poden a explotar-nos doblement, no? Potser, però vaja, en tot cas, jo crec que qualsevol mesura que realment afavoreixi que subvertim totes aquestes qüestions deu ser positiva. Ara bé, segur que hi ha altres que poden tenir matisos o que poden revertir negativament.
I abans has estat parlant del patriarcat i el liberalisme, etc. Quin és el paper, aleshores, de la dona en una societat comunista? És viable? O com és viable?
Bé, el paper de la dona, bueno, és que és viable i és necessari en qualsevol mena de societat, no? El que passa és que el que nosaltres entenem és que el capitalisme necessita l'explotació de la dona, i per tant no podem acabar amb el patriarcat, amb la nostra explotació, sinó acabem també amb el sistema capitalista. Per tant, en una societat comunista el paper de la dona evidentment ha de ser... O sigui, tampoc no podem entendre el comunisme sense feminisme, no? Llavors ha de ser, doncs, un paper protagonista, evidentment, en què no hi hagi discriminació ni per motius de gènere, ni per motius d'identitat o d'opció sexual, i ha de ser un paper cabdal, precisament el de les dones en la construcció d'una societat comunista, perquè si no, no serà feminista.
Bé, doncs, abans de... d'acabat, farem una pregunta estrella que fem nosaltres sempre, que tampoc no sé si te la prendràs bé o mal, que en principi sempre preguntem si es lliga molt fent l'activitat que fas, ¿vale? Diguéssim que dins de Arran sorgeixen parelles i es lliga o no?
Com a tot arreu, com a tots els grups humans, doncs... clar, que, bueno, sí, ja... sí que sorgeixen, bueno, parelles o no parelles, o digue-li bueno, com vulguis, de moltes maneres. Sí, podríem dir que sí, com a tot arreu.
Bona conclusió, no?
Home, clar, mentre hi hagi persones...
Exacte, sí,
i atracció mútua, segur que és possible. Doncs agraïm moltíssim a la Patrícia Gotarda, que avui ens ha acompanyat, per parlar de feminisme i de feminisme en clau local, des de RAN. Moltíssimes gràcies, Patrícia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I si us sembla, ara continuem, Irene, amb les tendències per fer un repàs del que més ha destacat els últims dies, d'acord?
Vale. Aquesta setmana el Núvol us porta, com sempre, el que ha estat més comentat a les xarxes socials. En aquesta ocasió, campanyes publicitàries, perfils d'Instagram curiosos i molt més. Comencem amb unes fotografies que s'han viralitzat per les xarxes durant els darrers dies. La marca de luxe Yves Saint Laurent ha estat molt criticada per una campanya publicitària que, segons diferents denúncies, incita a la violació. Per què? Doncs perquè en les diferents imatges apareixen noies en posicions eròtiques, com per exemple amb les cames obertes. L'organisme de regulador de la publicitat a França ja ha rebut unes 50 denúncies i ha instat, de fet, a la marca a redireccionar la campanya degut a no respectar la dignitat i el respecte a la representació de la persona. Justament això coincidint amb la setmana celebrant el Dia de la Dona. També s'ha criticat els creadors de la campanya perquè, com sempre a vegades passa en el món de la moda, les models escollides eren massa primes i això pot donar una imatge esbiaixada directament de la dona. Les xarxes, doncs, han servit com a plataforma per denunciar aquest contingut i reivindicar la dignitat de les dones en una setmana tan especial. Seguim amb una imatge divertida. Un matrimoni d'avis japonesos s'han fet famosos a les xarxes. La parella té un perfil d'Instagram amb el nom @bonpon511 on hi pengen els outfits i els complements que es posen cada dia amb la particularitat que, des de fa 37 anys, sempre vesteixen combinats. Cap d'ells vesteix igual, però no repeteixen mai cap peça de roba i la seva marca preferida és Uniqlo, que, com molts sabreu, és el conegut Zara japonès. Tot està perfectament pensat perquè els conjunts s'assemblin tant en color com en estil. Ja tenen més de 170.000 seguidors i realment tenen poques fotos per tenir tants seguidors a Instagram. I reben elogis per ser un referent de modernitat, estil, però sobretot d'amor i de complicitat. I seguim perquè Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat i totes les xarxes socials inimaginables han estat plenes aquests dies de comentaris i elogis sobre la èpica remuntada del Barça l'altre dia guanyant per 6-1 contra el PSG. Han circulat per internet diversos muntatges i memes sobre l'eliminatòria que va marcar amb el pas de ronda del Barça. El millor de tot han estat les fotografies penjades dels aficionats que, després del partit, van haver de complir les apostes que havien promès si el Barça remuntava, un fet que, de veritat, era realment inimaginable. Podreu trobar de tot, des de rapades fins a cabells tenyits.
Nit d'agost, camina a poc i fes que passin cent estiu.
Canviem de tema i és que a la BBC es va produir l'entrevista més divertida de la seva història. Mentre s'estava entrevistant el professor i catedràtic de Ciències Polítiques Robert Kelly sobre la situació a Corea del Sur, els seus dos fills petits van entrar a l'habitació buscant l'atenció del seu pare. el vídeo penjat a YouTube ja compta amb més d'un milió de reproduccions i s'ha fet viral per aquesta escena tan tendra. El graciós és que l'entrevistat en tot moment intenta no perdre la compostura i aguanta el tipus com pot, però clar, els seus fills ho impedeixen. Per tant, és una imatge bastant entranyable que reivindica també el paper del pare, no?, en aquest moment. Des del Núvol hem tornat aquesta setmana per portar-vos la nostra selecció d'oci pels adolescents i joves de Sant Cugat. Us portem, com sempre, llibres, sèries, bona música i comencem amb el llibre de la setmana. La lectura que us recomanem aquest cop és Caraval, de Stephanie Garber. Aquesta novel·la de ficció és un dels llibres de moda entre els adolescents d'arreu i ara, per fi, ha arribat aquí a Catalunya. És una novel·la de misteri on es relata aventures màgiques però molt, molt fosques. El llibre ens explica la història de l'Scarlett, una noia que ha viscut sempre sota la tirania del seu pare i des de fa anys somia en assistir a Caraval, uns jocs legendaris plens de màgia i aventura. Ara ella és obligada a casar-se, però de sobte rep dues invitacions per assistir als esperats jocs de Caraval. En aquests jocs poden ser una oportunitat per escapar, però també una trampa molt perillosa. El llibre ja ha arribat a les diferents llibreries d'aquí de Sant Cugat i té un preu de 17 euros, més o menys. Tot i així, també està disponible en format e-book per menys de 10 euros. Per tant, contempleu les dues opcions. Perquè fa els idiomes, està disponible tant en català, en castellà com en anglès. Ja sabeu, Núvols, ja podeu córrer cap a les llibreries. I seguim amb la sèrie de la setmana. La sèrie que us recomanem avui és la sitcom de la Fox, Brooklyn Nine-Nine. És una comèdia que narra el dia a dia de la comissaria 99 de la policia de Nova York a Brooklyn. Hi apareixen diferents personatges com els diferents detectius, el sergent en cap i l'assistenta. Tots ells conformen un equip molt estrafolari i caòtic que ha de fer front a criminals peculiars però també molt perillosos. La sèrie ha rebut grans elogis i ha guanyat dos Globus d'Or, un d'ells com a millor sèrie de comèdia. La sitcom americana compta amb 4 temporades amb uns 20-25 episodis cadascuna. Els capítols, però, són molt curts, ja que només duren 20 minuts, que és el típic format de les sitcoms americanes. Si la voleu veure, la trobareu en nombroses plataformes web, qualsevol que busqueu, perquè és tan famosa, però també en la mateixa Fox, en el mateix canal. I en clau cinèfila us recomanem un film de l'any 2003 anomenat La vida de David Gale, protagonitzada per Kevin Spacey i Kate Winslet. Us en farem, com sempre, una breu sinopsis. La pel·lícula, dirigida per Alan Parker, narra la vida d'en David Gale, professor universitari de filosofia i activista contra la pena de mort, i pren un gir sobtat quan és acusat i condemnat per la violació i mort de la seva companya en la causa, l'activista Constance Hathaway, interpretada per Laura Linney. De tal forma, és condemnat al corredor de la mort i a la pena de mort, però per 3 dies abans de la seva execució, en Gale accedeix a concedir una entrevista exclusiva a un jove i ambiciós periodista, interpretada per la noia Kate Winslet. És un llargmetratge que combina magistralment la intriga, el thriller i el drama i té una durada d'uns 130 minuts.
Hay gente mala, mala, que está llena de miedo, que endurecieron sus almas curtidas, gente buena y formal, que a la que te descuidas te dan puñalada.
Ja per acabar, com a cada edició del programa, ens despedim recomanant-vos una cançó. El que esteu escoltant és La Gente, del grup Làgrimes de Sangue, que ha vingut diverses vegades aquí a Sant Cugat i té bastants fans aquí. RDCD és un grup actiu de rap combatiu i des del 2006 ha fet diverses reivindicacions i es va formar a Barcelona. Disfruteu d'aquesta peça seva i sobretot estigueu atents al seu web per pròxims concerts.
Molt bé, doncs fins aquí l'espai, el núvol d'avui amb la Irene i el Guillem. El Guillem ens ha hagut d'abandonar una miqueta abans per unes obligacions, però ens ha acompanyat a la primera part del núvol amb l'entrevista que hem tingut amb Patrícia Gotarda. Doncs serà fins d'aquí 15 dies, Irene.
Exacte.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I a continuar treballant. Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Nunca me dejará y nunca se secará la limpia energía que alimenta nuestra órbita. Nos organizamos, nos equivocamos y a veces parece que hasta hay humanidad. Alguien se bloquea en la asamblea, mentes anónimas que mimas en la intimidad. Y esa debilidad no rivaliza con la fuerza de la rabia, de la sinceridad y de la claridad, cristalina voluntad, gotas de pureza en la mirada. A veces me pregunto quién serán, dónde irán, cuando estoy en el semáforo comiéndome el croissant. Con pinta de perdidas, lidian con su rol, distintas vidas unidas, todas bajo el mismo sol. Hay gente que habla poco, de la que no te fías un pelo, gente que no calla pero te guarda un secreto, gente segura de sí misma, atareada, gente que no mueve el culo nunca para nada. A veces una sola mirada es suficiente, a veces hacen falta meses para conocerse, personas admirables o auténtica basura, el arte de escoger quién se larga y quién perdura, quién será el siguiente. Thank you.